Continuem ara amb la gran vida. Els serveis informatius tornen al butlletí de les 11. Bon dia.
Més informació a ib3notícies.com.
Entrevista. Històries de proximitat contades en primera persona.
Continuem amb la gran vida i amb aquestes històries de proximitat contades des de la primera persona. Xerram amb Alejandro Albertí. Hombre, història de proximitat, aquesta història de proximitat entre cometes, perquè és parlant de llunyania.
Sí, no sé què és. De llunyania. Sí,
llunyania. Alejandro, continuem amb tu. Bon dia una altra vegada.
Bon dia, bon dia.
Bueno, mos explicaves que tu un bon dia te'n vas de vacances a República Dominicana, allà se t'encén com un llumet, dius, aquesta terra és pròspera, pot ser bona per fer negocis, però la meva pregunta és, i aquí què? Aquí quina vida tenies? Quants anys tenies, precisament, quan vas prendre aquesta determinació?
Pues mira, tenia 27 anys.
I ara en tens?
Ara en faré 48.
Vamos, han passat ja...
Més de 20 anys.
20 anyets.
Sí.
Com te planteja fer aquest canvi? Vinga, conta-mos-ho.
Bueno, la veritat és que jo em considero una persona emprendedora i, bueno, i República Dominicana jo sempre m'ha agradat molt i jo veia que aquí les possibilitats que jo tenia a nivell empresarial eren molt poques. I, bueno, estem polític, per jo ja se m'ha començat a complicar i jo vaig dir, bueno, he de fer una passa endavant i on vaig? I, bueno, i el que coneixia més era República Dominicana i vaig decidir anar cap allà i la veritat és com, pues molt content, perquè la República Dominicana jo, com tu ja saps, Arisa m'ho ha donat tot, jo tens la meva dona que és dominicana, el meu fill, i, bueno, els meus negocis, i tot ho tinc allà, ben que dir... Crec que és una aposta complicada, però bueno, al final apostar és de valientes i bueno, i en el final has de tirar sempre cap endavant i vas veure la possibilitat de tenir-me'n cap allà i allà me'n vaig anar.
Què te va dir la teva família quan li vas plantejar l'opció? Perquè clar, aquí vulguis o no, ja feies feina, perquè no t'agradava el sistema polític que teníem aquí, estaves encansat, me fa t'entenem perfectament, perquè hi ha milers d'espanyols si els passa el mateix que tu, el que passa que has de tenir molta valentia i has de tenir l'oportunitat d'anar-te'n a un altre país a fer feina. Què te va dir la teva família quan li vas plantejar?
Bueno, evidentment, els meus papás pues, ho veien com una locura, no? Perquè, bueno, al final... També és veritat que aquí a Mallorca se viu molt bé. No, això no cap dubte, no? De que aquí a Mallorca se viu molt bé. Una altra cosa és que per fer feina i per emprender sea el lugar, no? I ja no xerren de Mallorca, xerren d'Espanya. Jo aquí, la veritat és que jo me diuen, bueno, escucha, vamos a montar algun negoci aquí, jo no ho veig. Jo,
no, i a més que aquí a Mallorca ser, com és aquella dita que diu ser, com és, en tu tierra? Ser...
Profeta en tu tierra.
Això, exacte, ser profeta en tu tierra és molt complicat, ser-ho, aquí.
Sí, sí, sí. No, i jo... A més, aquí jo crec que hagués estat un mes, ja la veritat és que estic despuntant, tinc una empresa de servei tècnic industrial i la veritat és que estic molt content, estic feliç, content. No te negaré que cada vegada me tira més tornar cap a Mallorca, però bueno, quan tu en té ja feina i l'opció està allà i no està aquí, pues ha d'estar allà. I la veritat és que allà tampoc se viu malament.
No se viu malament, tens la dona que és dominicana. Va ser ella que te va proposar
quedar allà?
No.
Com va ser la història?
No, al contrari. Jo, de fet, som més dominicà... Jo, les turques estan girades. Jo som més dominicà i ella és més espanyola.
Ah, ella, vale. Ella és més de mallorquina, en aquest sentit, sí, de no morir-se, de tenir-ho tot fermadet.
Correcte, correcte. Ella, de fet, on vol estar i és aquí a Mallorca. ella de cada vegada m'ho diu més. Però, bueno, la veritat és que aquí hi ha un nido de confort, evidentment, que també té un preu, no? Tenim la família aquí, a Mallorca, tenim els papàs, els germans, i això també tira molt, evidentment, no? Després també és veritat que tenim un tema de sanitari que és molt bo, que també hem de dir lo bo i lo dolent. Tenim un sistema sanitari que és molt bo, que ja lamentablement no ho tenim, o no és tan bo com és aquí. I, bueno, i a vegades te faig aquest replantejament de que si fas lo correcte, no? Però, bueno, nosaltres estem allà, estem tranquils, feliços, tenim la gran oportunitat de que podem venir cada vegada que volem a Mallorca, que això també és important. I, bueno, jo de cada vegada ven més cap aquí i, bueno, i la veritat és que...
Alejandro, estic de notant-te dins la teva veu com que molt bé l'aventura dominicana, t'està anant molt bé i t'ha donat sonarbona en l'empresa que has mencionat que tens, però estic de notant, com deia, en la teva veu, que vols tornar a enyorança.
Bueno, però aquesta enyorança l'he tingut des del primer dia.
Ah, bueno.
Jo crec que els mallorquins...
Allò de la roqueta, tenim... no?
Claro, jo, si d'algo estic orgulloso, és de ser mallorquí. I si tu n'has anat 20 vegades, voldria ser mallorquí. La veritat és aquesta. I com t'he dit, per viure, els puestos són així de Balears. Però, clar, a nivell empresarial, a nivell emprendimiento, a nivell laboral, jo aquí, francament, ho veig molt complicat.
I que és el més complicat d'estar ja que ja has de ser a la República Dominicana, aquest moment de començar a engegar aquest projecte, t'imaginaves que podia anar bé des del principi? Ja havies fet un estudi previ o t'hi vas tirar una mica a la piscina?
No, jo som molt optimista i si hagués tingut qualque dubte de que hagués anat malament ja no m'hagués ficat. Jo quan m'he ficat a qualque banda de ser... que és perquè anirà bé. Amb aquest tema som molt optimista i, bueno, i la veritat és que no és fàcil, perquè no és un país fàcil, és un país molt lento. Lo millor van dues marxes menys que lo que anem nosaltres, però la veritat és que bé, no, realment tampoc són tan diferents com nosaltres. Ben que dir, a part són isleños, igual que nosaltres, la mateixa manera de pensar molt parescuda és la nostra, tenim moltes expressions molt parescudes, ara venc, que allà també ho tenim, que dir, no són tan diferents. I aquesta pregunta que me feia, però, bueno, pues, la veritat és que jo animo a tothom que sigui valent i que se tiri cap endavant i que no deixin de fer el que li fa gana fer. I això és èxit, fer el que realment vols. Que després pot anar millor o pitjor, pues, evidentment. Però jo crec que el pitjor és no fer-ho. És no fer-ho.
Alejandro, ja també tenen... ja te diré coses,
sí.
No? Quina seria l'expressió que utilitzen allà? Perquè quan te diuen això...
Ahorita.
Pot ser ja passat demà, no?
Sí, però també nosaltres utilitzem aquesta expressió. Quan,
sí, sí,
quan,
per això ho deia.
Ara ho faig.
O jo te diré coses.
Ja t'hi dic,
que no tornarà a veure mai més en aquesta persona.
Efectivament, no, són expressions molt prescudes, això és nostre. La veritat és aquesta, i després tenim un origen brutal de mallorquins ja radicats a la República Dominicana històricament.
De fet, en Alejandro Albertí va ser un dels socis fundadors en el seu dia de la nova Casa Balear a Punta Cana, per tenir en compte aquesta quantitat de mallorquins i balears, en definitiva, en el seu conjunt, que estan, com tu, erradicats allà d'una manera o l'altra.
Sí, és un grapat. És molt difícil no trobar-te qualcú xerrant amb mallorquí. Jo sempre dic el mateix, que de tot l'hemisferi, on més mallorquins serà, evidentment, a Mallorca, després m'imagino que Catalunya i després a República Dominicana. Estic totalment convençut.
Com va ser aquesta experiència de... Ja existia la Casa Balear, esta de Santo Domingo, però com va ser aquesta experiència de voler fundar o refundar la Casa Balear a Punta Cana? Amb quin objectiu?
Bueno, nosaltres, època pandèmia, estàvem allà, se va tornar amb una necessitat de regrupar els mallorquins que estaven per República Dominicana. Nosaltres ja teníem relació amb la Casa Balear de la capital, que ja era gent molt major, que ja molts d'ells són morts, un altre encara estan vius, i van dir, oi, hem demanat que de qualque manera hagués un relleu generacional, I, bueno, i vàrem començar, en Juanjo Lledó i jo vàrem començar amb aquest tema, i, bueno, i ara ja, jo ja estic més retirada amb aquest tema, ja, però bueno, per temes laborals i per tema de béns, i, bueno, i la veritat és que va ser un projecte molt guapo, és un projecte molt guapo, i bueno, i la veritat és que la idea era poder juntar-nos tots i poder fer comunitat mallorquina o comunitat balear, que som un grapat. Estem xerrant de que hi ha un flotant de residents mallorquins a Dominicana d'un 1.500, que no està gaire malament.
Bueno, jo puc anunciar ara aquest programa, La Gran Vida, anirà dins properes dates, encara no vull dir les dates perquè no està tancat del tot, ho fem conjuntament en Salvament de les Illes Balears, a visitar les cases balears de diferents països de Centroamèrica, i, com no, també serem República Dominicana, i te demanaria, Alberto, que mos tirassis un cable quan t'hagin d'anar per fer una bona tertúlia en 7 o 8 mallorquins que residigueu allà, mallorquins, menorquins, oi, vicents, m'és igual d'allà on sigui, i que tinguem una hora de ràdio completa per xerrar i llavors venir aquí i difondre la vostra veu.
No, clar que sí, tens les portes obertes sense cap problema, clar que sí.
Amb 40... quasi 48 anys, a on veus esteu final de recorregut empresarial i de vida? A Mallorca o a República Dominicana?
A República Dominicana, sense cap dubte. Han de canviar moltes coses perquè jo pugui tornar aquí a Mallorca, i la veritat és que ho veig molt difícil. Així com estan les coses, jo, a República Dominicana, és que meva, a més. No, no. Jo tinc dues cases, de Mallorca i República Dominicana, i si puc estar a Mallorca, estaré a Mallorca, però si se me complica, pues seguiré a on estic bé, que és la República Dominicana. I si puc estar aquí i allà, pues encara millor.
A part de la dona, la teva família i fills i tot això, els tens aquí a Mallorca, amb altres, com quina és la situació?
Bueno, pues mira, és molt curiós. Jo fa ja un parell d'anys vaig decidir que els meus fills tenien que venir a viure aquí a Mallorca, i la meva dona també, la meva dona té negoci aquí, jo ho tinc allà, i això és el motiu també per la qual viatge tant de Mallorca a Dominicana, perquè tinc aquí la família. Jo crec, com us deia, jo crec que el post jubilat per viure i per criar una família, pues, evidentment, és Mallorca. Però, bueno, jo el que mata més, el que m'afirma més a República Dominicana, evidentment, és la feina. I poc més, no? Ara mateix poc més. En el moment que pugui tornar a dur la família cap allà, pues tindrà més sentit quedar-me allà.
Però has de fer un exercici mental molt potent per casar-te, tenir lots, tenir la dona aquí. Bueno, és veritat que avui en dia ja diuen que no hi ha distàncies, que avui en dia tots estem a 8 hores d'estar uns en les altres, però tenir la dona aquí, els lots aquí, tu allà, la feina allà, has de fer un exercici mental de liberalització personal important, No és tan fàcil.
Sí, no, man, jo som conscient de que m'ho perd moltes coses del meu fill i de la meva dona. Jo som totalment conscient, no? Però també és vera que estant allà li puc donar coses que aquí... No, jo no he tingut l'oportunitat de quedar aquí, tampoc. Ben que dir, jo vaig començar el projecte de República Dominicana com una acció COD, per dir-ho de qualque manera.
Ok.
I se va tornar amb una opció A. A lo millor soy prisionero de mis propias ilusiones. I això a vegades també te passa factura, no? Però què faig? Tenc allà un negoci que funciona, ho deix per venir a estar amb la família, i no puc fer el que no... És que és complicat, és una situació realment complicada.
Quina edat tenen els teus fills, ara?
Pues mira, jo tinc 4 fills, el més gran té 15 anys i el més petit té 8.
Home, el de 15 anys ja deu començar a tenir opinió, què diu des papà? Vol anar cap a la República Dominicana, no, vol quedar per aquí?
Què passa? Jo...
Lo ves heredero de tus ilusiones o no el veus heredero de tus ilusiones?
No, que faci el que vulgui. Ell lo que ha de ser feliç, el que vulgui fer i on vulgui estar. El que sí que jo sempre convido a la gent que surti de Mallorca, perquè nosaltres molt de pics pensant que Mallorca és l'ombligo del món, i més enllà de lo que és Mallorca, hi ha moltes coses que són molt interessants a nivell professional. De fet, ho estan De fet, ho estem de... Ho estem veient amb els temes de professional que surten d'Espanya. Que són molts els que surten i és per una necessitat. Hem de dir... Quan hi ha les oportunitats que nosaltres poguéssim tenir aquí, ja no els tenim, però seguim de sortir. I els meus fills faran el que realment vulguin. Jo sempre convido que surtin i que vegin món. I això crec que és la millor universitat que li podem donar.
Alejandro Albertí, ha estat un plaer que estàs en nota, són les 10 i 20 minuts des de matí, podríem estar xerrant amb tu una hora sencera, i ho farem així quan ho vegem cara a cara a República Dominicana amb Vive 3 Ràdio, que segur que mos ho passarem d'allò millor i que mos ajudaràs a que tot surti una monada, una ferrada ben forta.
Gràcies, Alejandro.
Perfecte. Moltes gràcies a tots.
Adéu-siau. Bon
diumenge.
Vetres Ràdio, la gran vida. Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.
Hola, Juanmi, compta'm en Raül Valls aquesta setmana. Què mos ha fet? Quina la mos ha fet en Raül Valls?
Ai, sí, i com, per cert, com m'agrada aquesta sintonia de passejada per Mallorca.
És molt bona. No?
M'encanta, m'encanta. Idò, mira, avui la cosa va de bunyols.
Hombre, en aquestes hores, un bunyolet.
Ara. Idò, sí, torna la tradició més dolça de l'any i, concretament, com cada any, és la coral Son Francinaina de Sencelles.
Hombre, festa.
I fins allà ha anat en Raül Valls per xerrar amb veïnats, per fer aquesta bunyolada. No mos ha duit cap bunyol, però...
Esperem que quan torni...
Exacte, quan torni...
Mos duia una bosseta.
Oh, t'imagines? Idò, anem a xerrar amb ell. Raül Valls, molt bon dia.
Bon dia, com anam? Com estàu? Bé, idò, avui, Miquel Àngel, Joanmi, el que varen dir la setmana passada, diumenge passat, ho hem de complir, eh? No n'hi ha cap de verge, però vaja. La qüestió és que nosaltres avui som a Sencelles, perquè a Sencelles sí que celebren i continuen fent aquesta festa de les verges. Són molts, els pobles que avui estan de festa. També, durant tot el cap de setmana, hi ha hagut bunyolades per munt i per avall, i espera, perquè realment la festa grossa és demà, dilluns 20, i també aquesta revelda de dia 21. Aquesta és la festa grossa, realment. Però aquí a Sencelles jo veig un cartell ben gros, una bona cua de clients, i posa bunyols, un quart, 5 euros. Bé, jo vos contaré qui és qui fa tot això, perquè no ho fa qualsevol, no. Ho fa una coral, en aquest cas de Sencelles, i aquesta coral, ara, mentre jo esperava per entrar, em deia, no, però no ho fem per amor a l'art, en això, eh? M'entens? Clar, no ho fan per amor a l'art, perquè, clar, s'han de finançar, en aquest cas, la mestra, i això és la coral de Sor Francinaina de Sencelles, no és vera?
Sí.
Mem, per aquí que m'ho deieu, que això se fa... Bé, una perquè és tradició, i l'altra perquè s'ha de pagar la mestra, o no?
Claro, si no, avui no fan res per res, fan per això.
Que no mou vos.
Jo girant-hi tot el dia, des de matí al vespre.
Va bé, si canviessi el vespre seria forta.
Però tu no puc canviar.
Ah, bueno, Geroni. Bona man, Geroni, escolta'm, jo... Troc que va molt curiosa, les mans ben netes, ben enjoiada, però no te veig ni s'ho davantar posat.
Però escolta, hi ha de qualcú que ha de mandar per fer les feines i les han de saber fer. Més o menys les han de fer, però si jo els demano.
És a dir, tu ets la governanta?
Sí, ara sí.
Va bé, idò, mam. I vos, que sou la comptadora?
No, jo m'he fet per comptar bunyols, i si m'aixeven molt, doncs me'n mullaré.
No, és igual, si em poso un de més, tampoc no vendran això, ara.
Un de menys, què passa?
Bé, si em poso de menys, no el vendran a reclamar. Escolta, és bona governanta, no, Geroni, o no?
Sí, és veterana.
Veterana. És veterana dones tenen un plus, això sempre va bé.
Ja vaig cobrar per haver fet molt d'any de feina.
Ja és vera. Mem, escolta-me, aquí hi ha sollada. Bona pasta, quant de quilos heu de fer avui, ho sabeu?
Si és que m'hi 10.
Ah, i ja en fèreu, i ben avui també.
10 pastarà.
Ah, 10 pastarà.
De cada una és un quilo.
Sí. No, de cada una són 4 quilos.
Ah, és a dir, 40 quilos de bunyols en tota una jornada, diguéssim.
No, una hora baixa.
Amb una hora baixa?
Sí.
I el dematí uns altres 40.
Avui de matí,
jo crec que... Bona. Avui de matí n'ha fet 40. Bona. La qüestió, aquesta pastarada, que són els 40 quilos, jo els veig aquí, i tu te veig amb una canyeta, però hauria de ser una canyeta, però va bé. I la teva feina és voltar bunyols.
Sí, la meva feina és voltar bunyols.
Tu per l'Otiben.
Primera
vegada
que ho
faig, eh? Ah, la primera vegada? Ah, molt bé. I, és a dir, tu l'ho de fer forant ni... No.
No, fer forat no.
Tampoc. Molt bé. Ara, la teva feina és topar bunyols perquè és important que no s'aferrin un ens altre.
Efectivament, i que quedin ben duradets per tot.
Molt bé. No fos cosa... Si se'n crema coco, no passa res.
No passa res.
Ho fiques per baix i no se nota.
Ens ho menjat nosaltres.
No comencem, perquè si començam... Si feis 40 quilos de matí, 40 quilos serà baixa. I entre tant, en quant n'entra un...
Penxada tindrem.
Penxada, mem. I... No ho dic malament. I la teva feina quina és?
Jo, Chico para todo.
Chico para todo. Ets l'únic home que hi ha aquí dins fent bunyols, i jo en som micro. Mem, què has de fer tu?
Els homes, aquí no comandam. Aquí nosaltres estem a disposició.
Sí.
Com veu, som l'únic.
Sí.
I el que mos diguin. Jo ara estava venent aquí de fora, ara estava aquí pastant un poc, i el que me diguin.
Jo, el que te diguin.
Ajudar.
Pastant no, perquè no dutxen m'han
vingut. Sí, ajudar a pastar.
Ah, ajudar a pastar.
Mira, ni pastar. No ten ni galons.
Mare meva. No Geroni estan tot. Ets
la governanta.
Ets la governanta.
Ha de comandar la seva feina.
Escolta, tu també estàs a la coral, o no?
Jo sí. Sí.
I què fas a la coral?
Jo intent cantar, fluixa perquè no se me senti gaire. En els baixos, menys mal que tenc un parell de baixos que tenen la veu més fort i la meva s'amaga un poquet entre ells, i així se dissimula...
Però, amb el que col·labora, no?
Col·laborar, sí, un poquet, sí.
Està bé.
La coral és per fer poble, també.
Això anava a dir, vull que m'aixerreu un pot de la coral, perquè vull xerrar de les verges, del bunyol, de la tradició, però aquesta coral de Sor Francinaina ja du una temporada en marxa, no? La governanta. Vinga, no Geroni.
38.
38 anys, se diu aviat.
Sí, me l'ha passat també volant.
Jo també, en tenc 37, imagina't. Imagina't si m'ha passat volant. Ja està. Bueno, per favor. Mem, escolta'm una cosa. És a dir, jo encara no havia nascut, no era un pensament, i ja éreu.
Ja eren, sí.
Està bé. Mem, escolta'm una cosa. I a on vos poden veure actuar? A part de l'iglesi d'aquí de Sencelles, clar.
Allà, quan tenim un concert, anem allà on vos criden, anem per Vall de Mos, per Palma... Bé, internacional, ja.
Internacional? Bueno, per favor.
Sí.
Això ni una Pantoja.
El 1 de desembre que vengui.
Per desembre heu de venir.
Per desembre...
Què feia? Que cantau Nadales?
Nadales i les matines...
Les matines, clar, les matines.
No, però hi ha un concert.
Tenim la Lídia Fernández, que és la nostra directora, i ho fa superbé. I vendran tots els seus al·lots del conservatori.
Ah.
Entren conjuntament. En Sors del Lot del Conservatori i la Coral de Sor Francinaina Cirés.
És a dir, dia 20 de desembre. Vinga, dia 20 de desembre, tots els oients i vetres ràdio de totes les Illes Balears, ja ho sabeu, heu de venir a Sencelles, que hi haurà una bona actuació.
Sí.
La festa de les Neules.
Ah, la festa de les Neules. Ah, també una festa guapa. Aquesta.
A part, jo també m'agrada fer neules i en tenc moltes.
Aquestes neules que xerram no són les neules de menjar, no. Són les neules de decorar Nadal.
N'hi ha també.
També n'hi ha.
Perquè després a la Sibilla, quan ha acabat de cantar en aquest dia, amb una vestidora d'estaia, que n'hi ha de l'altar a la trona i de la trona al cor. I surt, davallen totes i els al·lots van totes a menjar.
Les neules. No, però xerrant de les neules de decorar Nadal. Per què? Bueno, ara xerrant del bunyol, avui a les verges, però ja pensam en son Nadal.
Sí, està ro.
No m'ho donaran en compte i serem a dins en Antoni. No sé com ho veus. Per què? Bé, jo me n'he d'anar perquè consell a fira, m'entens? Menjaré un bunyol aquí i un bunyol allà. Mem, espera, m'he quedat ara de consell, la capitana.
A consell, el dimoni, no hi va trobar remei.
Però no sabeu per què?
No, ara no.
De bon enloc que eren tots a missa. Això diuen?
Diuen.
Això diuen?
Déu dit, jo l'he hecho en mucho trecho.
Exacte, quin am. A nosaltres m'agrada molt el dimoni, m'entens? Jo que som de consell, clar, el dimoni mos agrada molt a nosaltres. Els sants, tant en quant, eh? Mem, escolta'm, i tu ets el que fa el bunyol en soforat?
Una de les quals.
Sí. Una de les quals, on aneu tornant.
On aneu tornant.
Bueno, mem, i per la gent que mos està escoltant, perquè això de fer bunyol, sí, molt guapo voreró, però no és tan bo de fer forat.
Any de pràctica, bé, any de pràctica no. Es posa't si domés, eh?
I no tenir por soli, pot ser?
No tenir por soli. Perquè n'hi ha qualcú d'aquí que va provat i el tira d'un quart pis, i claro... és xapó que té, i dic, no faran res així. No, és així no. D'això.
Mem, Miquel Àngel, Joan, i vosaltres sabríeu fer bunyols o no? Jo crec que no. Bé, farem una cosa. Térem aquí, però jo me'n vull anar a consell, que hi ha fira també, llavors que no diguin que faig propaganda del meu poble i me'n vaig al poble del veïnat, m'entens? Però vaja, vos ho recomanam, heu de venir sense elles, no només ara a les Verges, sinó també dia 20 de desembre en aquesta coral de Sor Francinaina, Siré, aquí a Sencelles, a l'Iglesia, que fan la festa de les neules i els sentireu cantar. Sí. Digues. No, jo ara, no, escolta, ara sap que me fan senyes. Ah, te n'enduràs. No, sí, ara me n'enduré, però jo vos ho compraré, perquè heu de col·laborar amb la mestra.
No, ja en tenim a buscar.
Bueno, molt bé. Res, vos deixem aquí. Moltes gràcies, ja ho sabeu. Visca les Verges i els bunyols.
Fins a les 12, escolta la gran vida.
IB3 Ràdio és diversió.
Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius. Professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. IMAS, Consell de Mallorca. Comença la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als productors i a la indústria agroalimentària d'aquí. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 60. Consulta tota la informació a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. De 9 a 12, viu la gran vida.
10 i 32 minuts. Vos agrada la sobrassada? Ara un bocinet de pa en sobrassada seria
ara
mel.
Ara seria mel. Un bocinet de pa i si li poses un... Sí.
Per què te demano tot això?
Perquè venim dels bunyols. I tinc gana.
Ara m'has mort, ara no sé què t'hi tinc que dir. Ah, que tinc gana, sí. Tinc gola, mexicana. Golafra. Exacte.
Idò, per què dius això de la sobrassada, mem?
No sé, ponte-m'ho tu.
Idò, tot això perquè en Antònia Ferriol ha aconseguit una medalla d'or de CGP sobrassada de Mallorca.
Identificació geogràfica protegida a CGP.
Exacte, i és la primera doneta que ha aconseguit, la primera professional d'aquest sector de la sobrassada que ha aconseguit aquest premi. Està d'enhorabona i una Antònia Ferriol, que mos ho contarà, però ja està jubilada. Què passa? Que el seu fill sí que se vol dedicar en aquest sector i ella l'ha d'ajudar un poquet. I amb ella hem xerrat.
i d'anem a escoltar-la.
Vinga. Molt bon dia, Antònia, com estàs?
Bon dia, molt bé, gràcies a Déu.
Molt bé, beníssim. I de, enhorabona per aquesta medalla d'or que heu rebut de la IGP Sobrassada de Mallorca. La primera dona que ha rebut aquesta distinció en 30 anys. Com estàs? Què t'apareix?
Me va venir un pot de nou, perquè jo no pensava fer tant de cosa per una dona. Fins ara no havíem pintat res i ara vaig pintar qualque cosa.
Exacte, pintau en color taronja, color de sobrassada i aquest gust d'un producte tan nostrat com és la sobrassada. Antònia, t'ho esperaves, això, o no?
No, no m'esperava, m'havien dit, en el Consell Regulador, que m'han dit la medalla d'or, però com que m'havien donat les d'altres i no havien fet, però sou una dona i tot això, a més, que la sobrassada l'han de mirar, vol dir si l'introduïm. Perquè és una llàstima que se perdi i després que anem se perdrà. Mira, jo vaig néixer l'any 51 i el 53 varen donar el permís de fàbrica perquè nosaltres teníem queñisseria, la meva mare i la predina havien estat queñisseres i mon pare i el meu predí havien estat mercaders. I llavors elles varen tenir queñisseria. I l'any 53 donaren, li va costar molt que li donassin el permís de fàbrica. I el 53 ja li van donar el permís de fàbrica. I jo des de petita tota la vida he estat allà de dins. I com que vaig a ser major,
sí,
me va tocar estirar d'esquerra, perquè el meu pare de jo ja volia un nin. I no li va sortir bé.
No va sortir bé.
Ara, de moment, som la madona. El que passa que ja estic jubilada,
sí,
i heu dur el meu fill. No tenia infant, jo. I vaig anar a cercar l'O de Santo Domingo. I el vaig dur en dos mesets. I ara resulta que jo confiava, retira molt en què, i ara el meu fill vol el negoci, i no me queda més remei que seguir, i dona-li una mà.
Mira per on, un negoci familiar de més de 50 anys, una herència familiar, i ara resulta que els fills, que moltes vegades se volen dedicar a altres coses, sí que vol seguir amb el negoci de la sobrassada. Això també és molt guapo.
Al meu fill li agraden molt els animals. Té finques amb animals, i les arregla ell, no té ningú. I ell li agrada o la mà o els animals. Quan pot, quan té un moment, també se'n va a la mà. I ara vol seguir el negoci, ja no m'ha quedat més remei que donar-li una mà.
Com ha evolucionat el tema del negoci i, sobretot, el consum de la sobrassada?
Bueno, el consum de la sobrassada, la gent avui en dia menjarà. Hi ha moltes coses per menjar i, a més, queda moltes coses per menjar. A Mallorca han perdut totes les tradicions, perquè antigament només hi havia formatge i sobrassada. I ara hi ha moltes coses i de tot mengen menys formatge i sobrassada.
I en la boca és un bocí de pa amb sobrassada fregada. Oh!
Haurien d'inculcar a la gent que la sobrassada és molt bona, que la sobrassada té molta proteïna i molta vitamina. Té la proteïna de la carn i la vitamina d'esprevo, que per fer un quilo de prevar no sé quant de quilo n'han de més fer, de preves. I és un producte natural que no té conservants ni colorants, no té res. És purament carn i prevo.
I qui, la gent que ve a comprar embotits Ferriol de Sineu, per exemple, és gent de tota la vida? Vos heu hagut d'adaptar una mica, aprofitant que, perquè el fill tindrà les seves pròpies idees. Com t'agradaria, bueno, que dugués el negoci?
La gent que ve que nostra ja n'hi ha, ara jo, que de vegades d'espai qualcú em diuen, oh, jo vaig venir amb un pare, i els pares ja són morts. I jo vaig venir fa molt d'anys i tornen, perquè el producte és bo, i tornen venir. I ara, però ara l'han de trasladar, l'han de canviar de puesto, perquè aquí mos ha quedat, bueno, en tot el que mos exigeixen, m'ho ha quedat un poc petit i, a més, estem a dins del poble i ara estem fent una nau per veure si podrem traspassar la fàbrica.
I si vos traspassau en aquesta nau...
I me li diuen al meu fill, me pare que mos convendria més llogar les naves i trauríem més que en la fàbrica. Però ell vol seguir. i no mos quedarà més remei que... Perquè resulta que aquí bon ara posaran la fàbrica,
sí,
fa 30 anys que ja li havien de posar. Però llavors, debut a la Comunitat Europea, l'any 95 havien de tenir les fàbriques homologades.
Ja.
I el polígon el que és no està edat d'alta, perquè nosaltres teníem els solars.
Mm-hmm.
Però no està donat d'alta i no li varen poder posar. I la varen tornar a adaptar, saber, la varen adaptar.
Clar. Per tant, estàveu fent, m'imagino que a part de sobrassada, Cameot, Botifarró, però...
Sí, Cameot és un 10. Sobrassada també, però sobrassada em fa molta de gent. Cameot, molta de gent no li surt.
Antònia, tu que recordes de quan eres nina en sa sobrassada? Quina relació tens en sa sobrassada de nina? Ja no t'he dit quant vos vau dedicar a sa empresa, en el negoci. Però aquesta, a falta un poquet de cultura de sa sobrassada per els nins, sobretot.
Jo,
ara hi ha Nutella i tot això.
Jo de ben joveneta ja vaig de fer, no me'n record que els quarts de batxiller vaig de que van 2 anys perquè ja em feien sortir per dur comptes i per dur comptes de la fàbrica i tot això. Perquè la gent d'un temps fa tant d'anys que quasi no sabien, la majoria no sabien gaire llegir ni escriure.
Ja.
I jo havia de sortir per dur tota la comptabilitat, les factures que havien... Perquè que nostre mataven 2 pizzas a setmana. Matàvem a que nostre, matàvem esport a que nostre mateix. Mm. Teníem el matadero allà. I punyeta, i quan havien desfet esports i havien sonat, havien preparàvem el gènere, que venia gent a cercar gènere, a tenissers i de tot, i llavors vespre allò, me l'havia de fer les factures, perquè l'endemà de matí el repartidor se n'anava a les 5 de matí. I això ha estat la meva vida.
I d'una vida intensa, aquest programa se diu La Gran Vida, i nosaltres hem volgut fer aquesta xerradeta uns minuts en Antònia Ferriol, que ha rebut aquesta medalla d'or de l'IGP Sobrassada de Mallorca, i aquesta botiga amb Botits Ferriol de Sineu, que té garantida la continuïtat.
Estem en el mercat, en sí, el mercat dels arbres, allà just davant.
Exacte.
El mercat, que és el mercat de Zapres, estem allà mateix.
Idò, per menjar una bona sobrassada i ben merescut aquest premi, que seguim mengi, sí, sobrassada, seria el missatge que li donaria.
Que mengin sobrassada, que és molt bona, perquè la gent només diuen engreixa, no. La sobrassada té el greix necessari perquè s'ha de mantenir durant tot l'any.
Sí.
Si no tenia el greix necessari, me dirien això, i és allò de menjar sobrassada.
Exacte. Sí, és així. És així.
Hi ha de tenir la grasa necessària, però en la can que té i tot això, ben que dic que se pot menjar sobrassada. Jo me'n quedo a dia.
I no passa res, exacte. I
la
tenc
lluny amunt la taula, perquè me val menor la val dins la gelera.
No, me val de fora.
La i quedi estant amb 2 quelites, amb un poquet de... un crosponet de pa, o qualque cosa, menja sobrassada.
Moltíssimes gràcies, Antònia, per aquests minutets. A menjar sobrassada, vale, a tothom. Gràcies.
I ara de Masterra, ja ho saps, i si vens, passes per Sineu, turet.
I de...
almenys el de provaràs.
Tastarem la sobrassada, clar que sí. Sí. Jo m'agrada moltíssim. I no menys cada dia, però sí que m'agrada menjar-ne cada setmana. Moltes gràcies, Antoni.
No hi ha cap necessitat de penjar una penjada, però un poquet de sobrassada cada dia. És el nostre postre.
Exacte.
El nostre postre és la sobrassada. I llavors, encara qualque vegada, i posam, si volem un pot dolç, posam un pot de confitura damunt i és boníssima.
Que bo, que bo, que bo. Moltes gràcies, Antoni. Una ferrada. Gràcies.
Vale.
Adéu. Gràcies, adéu.
Me faig un pan sobrassada. Sempre se m'enfa de vespre, sempre torno a madrugada. I jo crec que no me rento quedar-me aquesta setmana. Crec que me'n va tocar teva, m'olvida lo que penso.
Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
IB3 Ràdio és diversitat.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. a partir de les 6 del capvespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. No, Changuito.
Perdó,
no. No, en Chanquete. Pobre no. Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure. Ara sí, ara sí, tenim el que no és tan dàtil.
Ah, tu vol que és meu cap. El meu cap també se n'ho mira dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que fort. Bueno. S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu.
Ho hem intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, la gran vida.
Ara ja vinga, continuem endavant. Juanmi, preciosa entrevista que has fet en Antònia Ferriol. L'he sentit que te feia una convidada d'anar a Cineu, jo vinc.
I de pot venir, pot venir. Han de tastar un poquet de sobrassada damunt una llesca de pa, ara mateix, en aquestes hores. Oh, quina famada. Això passa perquè
mos aixecam... Ja fa dos pics que ho repeteixen, això, ara.
Perquè mos aixecam... Tu has berenat?
Sí.
Ah, això és la diferència. Tu has berenat? Jo no he berenat. Jo duc 6 cafès, però berenar no. I ara un bocinet de llesca de pa en sobrassada seria fantàstic.
Per seguir parlant de la sobrassada, tenim entre nosaltres el president del Consell Regulador de la Identificació Geogràfica Protegida, conegut com a CGP, n'Andreu Palau, perquè mos xerri de les beneficiències. M'acabo d'inventar aquesta paraula.
Beneficis, també, beneficis.
Beneficis de la sobrassada, perquè de vegades passa que de vegades xerren dolent la sobrassada. Quan vas en el medi i tens el colesterol un poc alt, te llevant la sobrassada. Bueno,
Sí, no te llevant la sobrassada, però t'han de llevar els greixos. Bueno, i... Però què passa amb la proteïna?
Tota la seva mesura, tota la seva mesura.
Això mateix.
Andreu Palau, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut al programa, com te trobes?
Bé, bé, molt bé.
Han xerrat en Antoni Ferriol, m'haurà contat les meravelles d'aquesta medalla, no?, que ha rebut de la IGP de la sobrassada de Mallorca.
La primera dona.
Que la primera dona és un tema a tenir en compte, no?
Sí, sí, sí. Són 50 anys d'una feina ben feta per primera vegada en aquests 30 anys del Consell Regulador, que podem donar aquesta medalla i, bueno, totalment merescuda. Han fet una gran feina.
Estava llegint ara un article de premsa allà on sortia un titular que deia la sobrassada de Mallorca vol consolidar-se com a representant de les nostres tradicions, cultura i territori. Per tant, la sobrassada és molt més que un simple producte alimentici, no?
Sí, sí, sí. Realment hem aconseguit aquesta sobrassada que té el segell de qualitat que mos garanteix la Unió Europea. Ha estat realment un hit. És un producte que no falla mai. I realment és el principal representant de les nostres tradicions, la cultura... De Mallorca, vull dir, això sense cap dubte. I a més és un producte, segurament Antoni ho ha dit, un producte que té unes característiques nutricionals molt interessants. Tenint en compte que la sobrassada no la menjam normalment, no la menjam tota sola, sinó que l'afegim a diferents plats, la llesca de pa mallorquí també, en sobrassada de Mallorca. Bueno, jo crec que és un referent nutricional perquè se combinen diferents aspectes i el resultat dona un producte molt, molt recomanable.
Quins són els requisits perquè sigui una bona sobrassada, ja no només per obtenir un premi, sinó perquè sigui una bona sobrassada en el mercat i perquè aquesta sobrassada pugui arribar més enfora de les nostres fronteres?
Bueno, ha de complir unes especificacions, Els elaboradors que estan emparats pel Consell Regulador i, per tant, per ser indicació geogràfica protegida, que és la llei de qualitat europeu, han de seguir unes especificacions. Ells estan sotmesos voluntàriament, però una vegada que estan I emparats per aquesta llei de qualitat, pues han de suportar pues, auditories, revisió dels protocols que tenen, compliment de les especificacions i, finalment, també un jurat de tast. Això vol dir un grup de, normalment, 12 persones, en tenim més de 20 que estan ja acreditades, que triguen més d'un any en acreditar-se. Bueno, pues aquest jurat dona, finalment, el vistiplau. És un jurat pràcticament professional. I bueno, això hi ha poc productes que puguin oferir aquestes garanties. Me refereixo que la sobrassada de Mallorca que du el segell. Hi ha altres sobrassades que fan, per exemple, la península, etc. Jo no entraré en la seva qualificació, però vull dir, el que nosaltres coneixem és la sobrassada de Mallorca.
De quina qualitat de salut està gozant en aquest moment la sobrassada? Se fan matances encara importants a Mallorca? S'ha recuperat un poc la tradició que fa un parell d'anys per així que anava un poc a la baixa? Més enllà de la sobrassada industrial, que també és boníssima, la que se fa a Mallorca, la sobrassada particular, de quin tipus de salut està gozant en aquest moment?
Clar, la sobrassada, diguéssim, que fan matances particulars, pues, dependrà de cada cas. Vull dir, no hi ha un seguiment de les característiques de cada tipus de sobrassada. El que intenta el Consell Regulador, el que ha intentat, és reunir les millors característiques per optimitzar aquest producte i aconseguir que se reprodueixi d'una manera... Que no depengui de la conjuntura d'un any per l'altre, etcètera, que pot passar en la sobrassada casolana. Però sobrassades casolanes n'hi ha de molt bones. Jo n'he provat de molt bones. Però, bueno, des del punt de vista d'assegurar, per exemple, això que nosaltres podem dir, que la sobrassada de Mallorca IGP no falla mai, és perquè està controladíssima.
Claro.
En tots els aspectes. I a més, els elaboradors que tenim són persones, podríem dir, són aficionats. Intenten fabricar-ho el millor possible. Són realment entusiastes, podríem dir, de sobrassada.
I com anem de producció?
Bueno, la producció se manté i s'incrementa lleugerament cada any. Potser un 0,5%, aproximadament, d'una manera sostinguda. No esperam grans oscil·lacions. A poc va augmentant i estem per damunt dels 2.100.000 quilos.
Sí mateix.
És moltíssim, és molt. Això dona feina a moltíssimes persones i sobretot és una estructura que manté viva aquesta tradició per damunt de, diguéssim, la situació que actualment no afavoreix, no afavoreix el manteniment d'aquestes tradicions, però, bueno, sempre estem nosaltres, diguéssim, diguéssim, intentant mantenir aquestes característiques tan interessants que té la Mallorca.
Moltíssimes gràcies, Andreu Palau, per haver estat amb nosaltres avui de matí per parlar-nos d'aquesta producte tan nostrat i tan estimat que goza de bona salut i que, bueno, la veritat és que... Jo ja tinc 50 anys, l'he viscut de tota la vida, la sobrassada, la segueix visquent amb molta d'alegria i jo crec que és un producte que se mantindrà dins història, ja no només de Mallorca, sinó d'arreu de les illes i part de la nostra estimada Espanya, com a producte d'excel·lent qualitat. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Adéu-siau. Les 10 de matí, 52 minuts. Juanmi, continuem amb més coses, amb més actualitat a les nostres illes. I és el nostre... Com vas d'efectiu, tu, per cert? Com ets un home que maneges targeta o maneges efectiu?
Molt bona pregunta. Jo, des de fa un temps, efectiu pràcticament no l'utilitz. És vera que tir molt de targeta, ja sigui física o a través del mòbil. No em plei massa efectiu. Normalment no el duc.
Jo som una persona que 50-50. Duc els meus 100-150 euros dins la cartera i llavors et duc la targeta. I segon com me vengui, paig amb efectiu, segon com me vengui, paig amb targeta.
Jo dins la cartera tenc una pegatina d'anís del mono
i la targeta. Sí. Sí, jo un cafè d'un euro, tu pagues amb targeta.
Tot, sí. I a vegades me sap greu perquè vas fins i tot a comprar s'estanc un diari i a vegades te posen compra mínima 2 euros. Jo ho entenc, eh? Hi ha unes tasses de gestió i tal, que no ho fa tothom, però...
És
vera que jo a vegades em fa una mica de vergonya pagar amb un euro i quasi deman perdó per pagar un euro en targeta, però és que no duc efectiu.
És així, el pagament en efectiu continua perdent presència a Espanya mentre que augmenta l'ús de targetes i dispositius digitals. I Hisenda recorda que només hi ha dos casos en concret en què els comerços poden negar-se legalment a acceptar diners en metàl·lic. De totes aquestes coses en volem parlar avui de matí en Alfonso Rodríguez, president de Consubal, que mos aclarirà un poc aquest tema. Alfonso Rodríguez, molt bon dia.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te encuentras?
Pues sí. Pues muy bien, aquí esperando que me llamarais, y de domingo, muy, bueno, además con este día tan bonito que hace, pues muy bien.
A salir a pasear, después de la entrevista, salir a dar un paseo.
Exacto, hay que, hemos terminado de desayunar, y ahora pues a dar un paseo y disfrutar un poquito del día.
Los dineros. Dice la noticia que solo en dos casos Hacienda nos puede obligar a pagar en efectivo. ¿Cómo es esto? A ver, explícamelo.
Bueno, no. En efectivo podemos pagar, bueno, siempre que queramos, siempre que respetemos estas dos condiciones que pone Hacienda. En este momento no podemos pagar nada por encima de los 1.000 euros, o sea,
o sea, si me voy a comprar una lavadora, un televisor y una nevera y me cuesta 1.560, no puedo pagar más de 1.000 euros en efectivo, lo demás lo tengo que pagar en tarjeta o todo en tarjeta o transferencia.
Efectivamente, no se puede pagar más de 1.000 euros, por lo tanto no te pueden pagar el sueldo, no te pueden pagar determinadas cosas, siempre que superen los 1.000 euros. Y luego también hay otra condición que... bueno, es una condición un poquito, y es que cuando quieras pagar, por ejemplo, pues 500 euros y lo lleves en monedas de un euro, si superan las 50 monedas, también el comerciante o la persona que tenía que cobrar se puede negar a cobrarte, porque, bueno, se entiende que no es normal que vayas con tantas monedas y son los dos únicos casos en los que no está permitido pagar en efectivo. El resto, absolutamente todos los comercios, todos los profesionales tienen la obligación siempre de cobrar en efectivo cuando no superemos los 1.000 euros, claro.
Alfonso, estas semanas es algo que ahora me estaban preguntando por WhatsApp y estaba leyendo. Ha sido noticia los famosos sobres con efectivo que hemos visto en un partido político y bla, 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 de 2.000 y pico de euros. Los gastos, ya no hablemos de un partido político, hablemos de una empresa. Los gastos de liquidación o la liquidación de gastos, mejor dicho, de una empresa se pueden pagar en un sobre si superan los 1.000 euros.
Es que no es, en este caso concreto no sería el pago, sino sería la devolución de unos pagos.
Ah.
Siempre que esté justificado, no hay ningún problema, porque no es un pago, ¿vale? Lo que no se pueden hacer son pagos que superen los 1.000 euros. Pero si yo trabajo en vidrios Cataplín y durante el mes he tenido taxis, he tenido gasolina, he tenido gastos, y los he pagado y aporto mis tickets a la empresa y suman 1.400 euros, la empresa me puede devolver el dinero en efectivo, porque no se considera un pago. El pago hubiera sido cuando yo he pagado, pues eso, el taxi y todo este tipo de cosas.
¿Es justo no pagar? O sea, quiero decir, es que yo tengo ahora mismo en la mente lo que me has explicado de los 1.000 euros y no sé si verlo mucho o verlo poco. ¿Es justo que Hacienda no nos deje pagar más de 1.000 euros en efectivo? ¿Está bien argumentado?
Bueno, se trata de, sobre todo, es una forma de controlar el blanqueo de capitales. Sobre todo este tipo de medidas se pusieron en marcha con el fin de controlar un poquito el blanqueo de capitales, sobre todo que provenía del el narcotráfico.
Okay.
Por eso se impuso, antes eran, creo, hace un par de años eran 1.300 y ahora se rebajó a 1.000 euros. Por ejemplo, si tú ahora vas al banco y vas a ingresar en tu cuenta corriente 500 euros,
okay,
vas a tener que explicar de dónde salen los 500 euros.
Pero si, por ejemplo, mi madre me hace una transferencia de 6.000 euros...
Bueno, tu madre, al hacer la transferencia, está controlado, es decir, se sabe quién la envía y quién la recibe, y por lo tanto, si lo tiene en el banco, el dinero que está declarado, no hay ningún tipo de problema.
Ah.
Pero si tú vas a ingresar en efectivo y es más de 300 euros, el banco te va a pedir que te identifiques y que además digas de dónde sale el dinero.
Entendido.
Alfonso, no nos queda nada, 30 segundos. Simplemente, entonces, ¿los bancos notifican directamente a Hacienda estos movimientos? ¿Es así?
Efectivamente, los ingresos en efectivo de más de 300 euros, los bancos tienen la obligación de comunicarlo a Hacienda.
Pues Alfonso Rodríguez, presidente de Consubal, muchísimas gracias. He terminado de disfrutar de este excelente domingo y ha sido un placer volverte a escuchar, como siempre.
Gracias.
Encantado, a vosotros, un abrazo.
Hasta luego. Señores i senyors, queden 20 segons per arribar a les 11 des de matí, moment en què arriben els nostres companys d'informatius, i llavors és a les 11 i 4 minuts entre tu i jo. It's a hit. Don't hit me.